Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Berta Torrades. A Hongria, el candidat opositor Péter Magyar guanya les eleccions i acaba amb 16 anys de govern d'extrema dreta de Viktor Orbán. El partit opositor tindrà una majoria de dues terceres parts que li permetrà desfer el sistema liberal fet per l'actual primer ministre. La participació en aquests comicis ha estat de rècord, de gairebé el 80%. L'actual primer ministre, Viktor Orbán, ha reconegut la derrota en un discurs als seus seguidors.
Tot i que encara no està complet, el resultat de les eleccions és comprensible i clar. És dolorós per nosaltres, però és evident que no se'ns ha donat la responsabilitat i l'oportunitat de governar. El partit guanyador ha estat felicitat.
La Unió Europea i diversos líders del continent han celebrat la victòria de Péter Magyar a les eleccions d'Hongria i al final del mandat de l'euroscèptic Viktor Orbán. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha afegit a les felicitacions i ha manifestat que avui guanya Europa i també els valors europeus. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
L'exèrcit dels Estats Units ha anunciat que el control de l'estret d'Hormuz, decretat per Donald Trump, començarà aquest dilluns a les 4 de la tarda, hora nostra. Començaran bloquejant tots els vaixells que entrin o surtin de ports iranians o àrees costeres d'aquest país i que permetran, però, el trànsit lliure d'embarcacions que es dirigeixin o venguin d'altres països del Golf. Donald Trump ha pres la decisió després del fracàs de les negociacions amb l'Iran d'aquest dissabte i ho ha explicat a la cadena Fox News.
Hi haurà un moment en què entraran i sortiran tots els vaixells i això no trigarà gaire a passar. Ara tot just estem acostant els vaixells. Tenim molts vaixells que estem acostant. Creiem que molts països també ens ajudaran amb això, però estem imposant un bloqueig total. No deixarem que l'Iran guanyi diners, venem petroli a la gent que li agrada i no a la gent que no li agrada.
L'Iran ha respost assegurant que té l'estret d'Hormuz totalment sota el seu control i ha amenaçat els Estats Units amb una espiral de destrucció si fa passos en fals.
El president espanyol, Pedro Sánchez, comença aquest dilluns una visita a la Xina on serà rebut com l'heroi que s'ha enfrontat a Donald Trump. És la quarta visita de Sánchez en 4 anys, però amb una assignatura encara pendent, reduir el gran dèficit comercial espanyol davant dels xinesos. Connectem fins a Pequín amb el Francesc Canals.
Els anteriors presidents espanyols sempre se'ls retreia que venien poc a la Xina. Ara que Sánchez, amb 4 visites en 4 anys, busca amb més presència incrementar les inversions xineses i els intercanvis comercials, el context internacional el situa com a un aliat especial de Pequín a Occident. I el govern xinès, hàbilment, ho aprofita per dividir els 27 i posar-lo com a exemple d'acostament enfront de les polítiques de reducció de riscos defensades per Brussel·les davant l'excessiva dependència de la Xina, evidenciada quan amb la pandèmia la República Popular va tallar les cadenes de subministrament. Xi Jinping ha inclòs en el programa per primer cop un banquet, signe de deferència als països amics.
A Catalunya, un dels escaladors accidentats aquest dissabte a Montserrat ha mort aquest diumenge a l'hospital. L'home de 30 anys estava ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. No ha pogut superar les ferides de l'impacte de diverses pedres que li van caure al damunt. La dona de la mateixa edat, que també es va accidentar, continua ingressada a l'Hospital de Bellvitge. Una tercera persona els va trobar tots dos inconscients i va ser qui va avisar els serveis d'emergència.
A Pamplona investiguen la mort d'una dona de 37 anys després de precipitar-se des d'un tercer pis. Diversos veïns haurien sentit una forta discussió abans dels fets. La policia pomplonesa ha detingut l'home que hi havia a l'interior del domicili que tenia una ordre d'allunyament de la víctima. Ara investiguen les causes de la mort i si poden tenir relació amb el detingut. Si es confirma com un cas de violència masclista, seria la 16a víctima a Espanya en el que portem d'any. Louis Tomlinson, un dels exmembres de la banda One Direction, ha presentat el seu nou treball aquest diumenge a Barcelona. Ha presentat el seu tercer disc en solitari que inclou cançons com Lemonade, Sunflowers i Imposter, entre d'altres. Louis Tomlinson ha començat la seva carrera musical com a membre del grup One Direction, que va tenir molt èxit a partir del 2010. Després, a partir del 2016, va començar la seva carrera en solitari i la presentació d'aquest tercer treball forma part d'una gira que continuarà amb concerts per diferents ciutats europees, la primera a Madrid, aquest dilluns. En esports, aquest dilluns el Barça viatja cap a Madrid per jugar dimarts la tornada dels quarts de final de la Champions. Ho farà sense Marc Bernal, però amb Gerard Martín. La prèvia serà a la una, quan pararan Hansi Flick i també Lamine Yamal.
També en futbol, aquest dilluns es tanca la jornada amb el Llevant Getafe a les 9 del vespre. Jugats aquest diumenge, Osasuna 1, Betis 1, Mallorca 3, Rayo 0, Celta 0, Oviedo 3 i Atlètic Club 1, Villarreal 2.
Un diumenge en què el Sant Andreu no ha pogut aconseguir l'ascens a la primera federació després de perdre per 3-1 al camp del València.
A la Lliga ACB de bàsquet, còmoda victòria del Barça contra el Bilbao per 91-60, mentre el Manresa s'ha imposat al Joventut en el duel català, 87-77. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha guanyat a la pròrroga per 90-95 a la pista de l'Encino.
I el Voltregà ha perdut la final de l'Europa Cup femenina d'hoquei patins després de caure per 5-1 contra el Sant Joanense portuguès.
En tenis, aquest dilluns comença el Godó a Barcelona, en què participarà Carlos Alcaraz. El murcià s'estrenarà dimecres, després de perdre aquest diumenge la final del Masters 1000 de Monte Carlo i el número 1 del món davant Jannik Sinner.
En ciclisme, Wout van Aert ha guanyat la París-Roubaix a l'esprint. El belga ha superat per pocs metres la eslovè Tadej Pogacar, que s'ha quedat sense l'únic monument que li falta. La prova femenina l'ha guanyada l'alemanya Franziska Koch.
Fins aquí les notícies.
El futur serà verd, o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
Sí. És una central ja de nova generació.
Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat. Valors en futur.
Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Comença la setmana dels concerts de la Rosalia al Palau Sant Jordi de Barcelona. Ja en parlo avui, només començar, perquè així quan ho sentiu a la resta de programes ja podeu dir que primer ho van dir a la nit dels ignorants. Dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Quatre concerts, amb les entrades exaurides, que se sumen a tots els que ja ha fet a la gira Lux Tour 2026. Veurem quines sorpreses portaran aquest escenari barceloní. Esperem que demà a la tarda la pluja ja deixi el camí lliure als fans que faran cues per poder aconseguir un lloc privilegiat on veure-la de molt a prop. Una servidora no hi serà cap dels quatre dies, no pas per falta de ganes, sinó perquè el dia que vaig intentar comprar les entrades, com tanta d'altra gent, em vaig quedar esperant a la cua virtual fins que el web em va dir ja no en queden. Ens haurem d'esperar les cròniques dels nostres companys informatius i els vídeos i fotos del públic, perquè la promotora no deixa entrar els fotoperiodistes a cap dels concerts, el que ha provocat denúncies de les associacions de premsa per limitar la informació independent. Serà una setmana intensa aquesta, perquè també dimarts hi ha partit de tornada dels quarts de final de la Champions amb l'Atlètic de Madrid-Barça, on els blaugranes estan obligats a remuntar el 2-0 de l'anada. I si quedessin empatats, anirien a la pròrroga i això ens afectaria als ignorants i podríem començar una hora més tard. Per si les mosques, jo aquest cap de setmana ja he celebrat d'entrada la tornada a la Terra dels astronautes de l'Artemis II, la calorada de divendres i dissabte fent un bany de sol i de mar, l'olla de caldo del diumenge, coincidint amb la baixada de les temperatures i el front de pluja, i ara hi afegeixo l'escombrada de l'ultraconservador Víctor Orbán d'Hongria, després de 16 anys al poder i la victòria per al candidat opositor. Donald Trump s'ha quedat sense un dels seus principals amics al vell continent, i això també s'ha de celebrar. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem, Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 11 minuts. Arrenquem nova setmana, nous horitzons i noves preguntes i noves respostes i més converses boniques que tindrem també aquesta setmana aquí en aquest programa que és el vostre i per això sempre en començar diem bona nit a algú. I avui aquest primer bona nit de la setmana és per la Maria Rosa des de les Corts de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta, i a tothom.
Què tal, com estàs?
Mira, estic d'acord amb l'últim que has dit sobre el tema del tram. És que quan l'escolto alguna vegada que parla mentre urticària per tot arreu.
Ja.
En fi.
En fi.
Dit això...
Digues.
Anem pel motiu de la trucada.
Endavant.
Com que la pregunta que vaig fer sobre la derogació de la llei sàlica ningú l'havia respost encara. I llavors aquest cap de setmana m'han preocupat jo d'esbrinar-ho.
Vaja, tu mateix t'has buscat la resposta.
Home, clar, perquè a més és que és un tema bonic i interessant.
Molt bé, doncs així ara la sabrem tots.
Molt bé. Jo crec que hi ha molta gent que la sap, però bueno.
Sí?
A veure, el 29 de març de l'any 1830, aquesta llei sàlica, que estava considerada una pragmàtica sanció, la va abolir el rei Ferran VII, perquè tenia una raó, tenia una filla, i si volia que regnés, tenia que derogar la llei sàlica, que impedia, doncs, evidentment, que una dona pogués arribar a ser reina. I ja està.
Perfecte. Doncs potser sí que la sabia més gent, eh? Això estic pensant.
Bueno, però com que ningú l'havia contestat...
No, no, encara no. No vam aprovar història, o aquell dia no hi havia... Aquell dia es van saltar la classe, potser, els oients. No passa res, em sembla perfecte que l'hagis buscada tu i, a més, ens hagis fet la resposta perquè tothom ho conegui. O sigui que moltes gràcies, Maria Rosa.
Bueno, són coses de la història que vull dir... Bueno...
està bé saber coses. Molt bé, Maria Rosa, doncs moltíssimes gràcies. Ja sabem una cosa més, només començar el programa.
Gràcies, Marta.
Que vagi bé, bona nit.
I bona nit per tothom.
Igualment. En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, bona nit.
Bona nit, bona setmana, i d'entrada pregunto com va la teva lesió vocal.
No, home, lesió no. Això ha sigut un procés víric.
Perquè és com ja. Una lesió, és com si...
No, només faltaria que tingués una lesió. Però si t'haig de ser sincer, al 100% jo encara no em trobo. Però estic bé, eh? És que quan els...
Jo crec que d'això te n'acabaràs de posar bé, però el que te n'acabaràs de posar bé és de l'amnèsia que sents pels que podran veure la Rosalía.
No, això no.
Jo sé que t'hauria agradat molt. Hauries d'anar al teu clapés?
A veure, la Rosalia, no, és que no hi havia entrades, no vaig aconseguir entrades, o sigui que ni un, ni dos, ni tres aquí.
Ni per, la...
ni per ningú, ni per ningú. Bueno, no.
ja
ens posarem al CD, no passa res, no passa res.
Però aquesta tarda és jove i tu també tindràs més oportunitats per anar a veure. Mira, de les preguntes que tinc escrites, a veure, i que em preocupen aquesta nit que estem avui, és què vol dir l'expressió castellana eres un pelagatos. Però si eres un pelagatos, i no sé si és un, com un insultiu despectivament, o jo crec que es diu com despectivament, però en fi, a veure que, qui m'ho defineix.
Molt bé.
La següent és el que costa mèdica, és que en quina etapa de la gestació femenina es pot aturar, no aturar, forçar el part perquè, i sense que, i comptant que el nadó o la mare no pateixin cap risc de vida, a veure, aquí és només aviat que es pot forçar el part perquè ara s'ha de posar-lo perquè necessitat biològica de la mare, eh?
A veure, però torna a repetir perquè no m'ha quedat clar el motiu.
Quan és només aviat que es pot forçar un part?
En temps, d'acord, molt bé.
Jo sé que a vegades s'ha de posar perquè ve o el nadó ve malament o perquè...
Sí.
Per però... problemes de dilatació de la vagina, fins a... No t'ho podia especificar, no s'ho t'ha entès com això.
El termini més curt en què s'ha forçat un part.
Sí.
Ja està. D'acord. I la tercera?
En quant temps de la gestació. I la darrera i última és per de la finestra indiscreta, per qui me vulgui respondre, qui va ser el primer actor que va fer el Tarzan de Monos? El primer actor que la va protagonitzar en la història del cinema.
El primer a la història del cinema. Molt bé.
El primer actor, no sé si va ser Miles Muller, potser sí, no?
No, home, sí, no ho sé, si ho preguntes és perquè algú altre ens ho respongui, no t'ho diguis tu mateix.
Va, jo dic perquè tu eres bastant cinèfil, penso.
Sí, però jo no faig respostes, perquè si faig les respostes
no,
jo...
No, sí, jo ho entenc. Sí,
jo aquí sóc una transmissora.
Me li respons jo, però potser no és aquest actor que he dit jo.
Doncs a veure què ens diuen. Els que saben de cine, que ens ho expliquin.
Que t'acabis de posar bé, eh?
Vinga, això esperem. Adeu. Moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit. Doncs bé, ja tenim preguntes per començar, que ens fan els oients al 932017474, però com sabeu, també tenim missatges que ens feu arribar via escrits o via àudio al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I d'entrada, a veure, ens hi hem trobat un missatge del Josep que diu... us sorprendrà la meva petició. Diu, vista la Viquipèdia que teniu al cap, us passo un àudio d'una cançó que li canto al meu net Eric, que té 8 mesos, i que cap de la gent del meu entorn, diu, tinc els 70 anys acabats de fer, em saben dir de quins dibuixos es tractava. Diuen que me l'he inventada. I jo asseguro que no és pas veritat. En Josep diu, si sabeu quina sèrie de dibuixos pertany, us agrairé que m'ho digueu. Per tant, ens envia un tall de veu, entenc, amb l'àudio d'aquesta cançó que ell li canta al seu net de 8 mesos. A veure, sentim, a veure si algú reconeix això.
Oh, oh, elep, oh, papa, nena, nilet, no. No, do, elep, oh, papa, riba, riba. Op, op, elep, oh, papa, ripi, ripep, oh. Bara, bam, 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 bim, bari, bam, bam.
Aquesta és la cançó que li canta en Josep al seu net Eric. No sé si més endavant la podem tornar a posar en un altre moment, eh? Perquè ara a veure si algú ha fet alguna deducció. Jo d'entrada no n'he fet cap, encara que la sàpiga no la puc dir, però és que no la sé. O sigui, no he reconegut de quina sèrie de dibuixos es tractava. Però vaja, segur que hi ha molta gent que potser sí, si no després recuperarem el tall i el tornarem a posar, perquè són d'aquestes coses que s'han d'anar sentint. Va, que ens truca el 932017474 a l'Anna des de Mirassol. Bona nit.
Bona nit, Marta.
Com
estàs? Vull contestar-li aquest senyor sobre el part.
Ah, jo molt bé.
Sí, jo tinc una filla que li van haver d'adelantar els 6 mesos perquè la nena se li moria. I la van posar a l'incubadora, va estar 2 mesos a l'incubadora i gràcies a Déu va sortir bé. Avui dia ja té 25 anys aquesta nena.
Mare meva, que bé.
I està bé, sana i bona. Ha tingut problemes, però li van adelantar i li van anar molt bé i si no se li era mort.
I tant.
Això és el que jo sé de la meva filla.
Molt bé. Als 6 mesos, eh? Va ser...
aquesta meva filla va ser als 6 mesos.
Molt
perquè
bé.
Perquè se li moria. Bé, m'agradaria que estiguis més bé del constipat.
Moltes gràcies.
Que vagis millorant, perquè això dels constipats Duren, noia.
No sé, com que no són constipats, són ara són uns virus estranys que no saps quan entren,
exacte,
però no quan marxen.
Exacte. Jo vaig estar un parell de dies malament, però mira, per sort vam marxar.
Doncs que bé, ho celebro, Anna. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Que passi bona nit, adeu-siau.
Bona nit.
A veure, la Margarita ens deixa un missatge de WhatsApp que diu, escrit des de Terrassa, diu: volia fer una pregunta per si algun company ignorant em pogués ajudar. Sempre faig la declaració de la renda dels meus pares sense cap problema, però malauradament el meu pare va morir aquest mes de febrer. Sé que l'he de fer, perquè correspon a l'any passat, però no sé si puc demanar l'esborrany, com sempre, o bé s'ha d'anar a Hisenda o un gestor, o com ho he de fer. Si algú ho sap, estaria molt agraïda. Si no, hauré d'esperar que m'atenguin telefònicament. Una salutació per tothom i moltes felicitats, Marta i equip, perquè sou fantàstics. A veure si algú la pot ajudar a la Margarita i li pot dir si en el cas de l'any passat, que li tocaria fer igualment, malgrat que el seu pare ha mort aquest mes de febrer, doncs si ho pot fer de la mateixa manera. I després tenim un altre àudio que ens ha deixat el WhatsApp de la nit dels ignorants, una pregunta que ens fa la Fina des de Nou Barris.
Está bien la exploración, dijéramos, espacial, viviendo como estamos en la tercera era, el tercer milenio, pero sin olvidarnos de que la sociedad humana tiene prioridades que creo que son más importantes que no la navegación aérea en estos momentos, como es su salud. La tercera edad, quien todo lo ha dado, y la responsable del bienestar con que goza la sociedad humana, pues se debe a la gente mayor, gente que lo han dado todo, que han dejado sus fuerzas, sus energías, y ahora pues tienen una edad de oro, digamos, del orden de 60 años en adelante, que es cuando aparecen enfermedades cardíacas, reuma, artrosis, que no se cura, e invalida. Es decir, el hombre ha llegado a la luna y, sin embargo, la sociedad responsable política no se ha preocupado de que estas personas estén padeciendo, sufriendo una enfermedad tan invalidante como el desgaste óseo, que limita, que molesta, que hace sufrir. Y pregunto, ¿no sería mejor, en primer lugar, priorizar la curación de enfermedades como Alzheimer, sobre todo la artrosis, como digo, y todo lo relacionado con el corazón?
Doncs és la reflexió que ens fa la Fina des de Nou Barris, si no és més important trobar una cura per segons quines malalties que no pas explorar l'espai. Ens truca el 932017474, la Maria Teresa des de Vall d'Oreix, segur que amb alguna resposta. Bona nit, Maria Teresa.
Hola, Mira, bona nit. El primer actor que va interpretar el Tarzán va ser una pel·lícula del 1918, muda completament, que es deia Elmo Lincoln, com el president aquell dels Estats
Units. Sí, senyor.
Units. I després, més tard, el John Bismuller.
Ah, molt bé, veus?
El John Bismuller era un atleta que va guanyar en els Jocs Olímpics del 1924. Tres medalles d'or i una de plata d'un equip de waterpolo que jugava. Llavors un director el va veure i el va contractar perquè fes el Tarzán.
Està bé, molt bé.
Que és el que coneix tothom.
Sí, i molta gent es pensa que és el primer, i efectivament tu ja has buscat que no, que és l'Elmo Lincoln.
És un personatge d'una novel·la d'un tal Borrau, el Tarzán.
Sí.
Molt bé. I també, oi que una senyora va preguntar si es deia Filol o Fillol?
Sí, senyora.
Pues sí. Es diu fill, o sigui, un que la padrina una persona és un fillol, una fillola, no sí. Filol.
Sí. Amb ella.
Amb ella, F-I-L-O. Sí.
Ella preguntava si era fillol o fiol. Fiol.
Home, fiol no ho sé si ho diu algú, però la paraula correcta
és fillol.
És fillol.
Sí.
I també un marcapassos, en català es diu un guia passes o un marcapasses.
Igual, marcapasses.
Bueno, en castellà és passos.
Passos, en català passa, marcapasses, perfecte. Molt bé.
I un pelagats és una persona que no té ofici ni benefici i que només, mira, abans havia gitanos que pelaven gats i gossos, m'entens?
Sí, que els pelaven vol dir que els mataven, eh?
Bueno, no, bueno, jo no sé, jo em penso que vol dir pelar-los de pèl, no sé.
Ah, no ho sé, jo tampoc.
Ah, no ho sé, però avui dia hi havia gitanos que pelaven gossos de pèl.
De pèl, sí, d'acord,
d'acord. De pèl i gats, també. Mm. Aquells uns gats que tenien molt de pèl, saps?
Sí, sí, sí. Saps? Molt bé, Maria Teresa, moltíssimes gràcies.
A tu gràcies.
Adéu-siau, bona nit. Adéu. A veure, la Marta, des del barri de les Corts de Barcelona, ens diu al carrer Diputació, darrere de l'edifici de la Universitat, hi havia unes parades de llibres que no recordo si eren de vell o també n'hi havia de nous. Algú recorda quan les van treure i per quin motiu? I si les van posar en algun altre lloc? La Dolors ens diu, per què les senyores es fan la ratlla de cabell del cabell a la banda esquerra? Això diu la Dolors, banda esquerra? Totes les senyores es fan la banda esquerra? M'estic mirant el meu... I jo no estaria d'acord, però és una pregunta que fa la Dolors. Després, en Jordi, des de Castellví de Rosanes, diu... Per l'oient que demanava si és obligatori que un vehicle porti roda de recanvi. Diu, no, no és obligatori portar una roda de recanvi en un vehicle a Espanya. El que exigeix la normativa és que portis un sistema alternatiu per continuar circulant en cas de punxada. Tens tres opcions vàlides, ens diu en Jordi. Opcions legals, roda de recanvi, normal o d'emergència, kit, repara pneumàtics, que és el típic amb líquid, segellant i compressor, pneumàtics run flat, especials que permeten circular punxats uns quilòmetres, i diu ell, important, si portes roda de recanvi, també és recomanable portar les eines necessàries, el gat, la clau de rodes, si portes el kit, assegura't que està en bon estat i que no està caducat, i en cas d'avaria o de punxada, també és obligatori senyalitzar correctament el vehicle. Tot això ens ho explica en Jordi des de Castellví de Rosanes. I la Isabel diu, per qui no ho conegui, a Gurb hi ha una granja, això és per una altra consulta que ens van fer ja fa uns dies enrere, diu, a Gurb hi ha una granja que ven llet de cabra fresca i boníssima. Diu, jo la compro cada setmana, l'has d'encarregar, diu, és de la granja Armengol. I, a més, la Isabel afegeix moltes felicitats pels contes de la Mercè Rodoreda, que van ser un encert. Hem dedicat tota la Setmana Santa, la mateixa Setmana Santa i la posterior, als relats que feia la Rodoreda. Per tant, avui descobrirem a qui li toca aquesta setmana. Ara són les 12:27.
La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
Per què no tens que ser feliç? A veure... Quina cosa prohibeix no ser feliç? És feliç la platja? És feliç fent una broma? Tens que ser feliç amb els teus nets, amb els teus amics.
Amb una copeta de cava, no?
Amb dues.
Dues copetes de cava.
Sí.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Sabeu que tot sovint es parla de la màgia de la ràdio. Doncs bé, aquesta nit ens ho prendrem al peu de la lletra, i no pas perquè nosaltres haguem de fer cap truc de cartes, no. La màgia la posarà algú que se n'ha fet un tip de fer jocs de mans i de fer desaparèixer persones tancades dins d'una caixa. Parlarem amb el Maglari, però no ho farem pels seus espectacles, pels programes de tele o pels llibres de màgia que ha escrit. Ho farem per parlar de casa seva. El 2018, el Maglari va comprar un antic casalot del segle XVI, Cal Tarragona, d'uns 1.500 metres quadrats, al petit poble de Castellserà, a l'Urgell. Era una casa laberíntica, plena d'habitacions, de passadissos, secrets i de llegendes. Es deia que el Sant Grial, la copa que Jesucrist va fer servir a l'últim sopar, va passar una nit a la casa, o que hi va viure una minyona que va morir a la forca per bruixa, o fins i tot que Pau Casals hi va fer estar d'uns dies. El Maglari la va restaurar, una part la va convertir en casa seva, l'altra la va destinar a museu, on es recreen totes aquestes llegendes, i a més ara, per si no n'hi havia prou, no? De tot plegat n'ha fet i n'ha escrit una novel·la, la seva primera novel·la, que es diu justament així, La casa dels àngels, i que ha editat Pagès Editors. Maglari, bona nit.
Hola, bona nit.
Benvingut a la nit dels ignorants. Que tu ets un oient ignorant, alguna vegada l'has escoltat, o sí, moltes sí. Vegades l'havies escoltat.
Jo sóc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't.
Des del Carles Cuní?
Sí,
des del Carles Cuní. Què feies? Ja eres molt jove, tu.
Sí, jo recordo que feia tercer de BUP i tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits, a l'estiu, i veníem a veure com feia el programa.
Des de fora, a la finestra.
Des de fora, i com que veníem cada nit, el Carles al final ens va deixar passar.
Ah,
i
sí?
Sí, ens deixava veure el programa des de dins, assegudets, calladets allà en una cadira.
I sense fer soroll, no? Sí, pot ser.
I ara em fa molta il·lusió que el facis tu i venir avui aquí.
I a mi em fa més il·lusió venir, que tu vinguis per parlar... que has escrit un llibre. Què ha passat aquí ara? O sigui, ets un artista renaixentista que t'has convertit ara també... Ja havies fet llibres de màgia, però això estem parlant d'una història novel·lada.
Sí.
Que ja dius que no és real, però que sí que hi ha fets reals, no?
Sí. Bueno, és que, de fet, jo m'estic guanyant la vida amb algú a lo que no he estudiat res jo de màgia. És totalment autodidacta, perquè jo sóc filòleg de formació.
Ja, per això, tant, vull dir que està bé.
Ara toca, no?, escriure
ara toca
una novel·la.
Fer de filòleg i escriure un llibre, no?
Sí, i estic molt content. És una faceta nova que m'està fent superil·lusió tot el que està passant. I he sigut molt feliç escrivint-la. I ara el fet de treure-la, veure-la físicament, emociona molt tenir el llibre a la mà i poder explicar-ho, doncs em fa molt feliç.
Clar, tu vas decidir que volies fer aquest llibre perquè realment trobar-te aquesta casa, que al final fos teva, la història que hi ha o la llegenda que hi ha darrere tot això, que tu a vegades ho expliques entre els teus, o la gent que va veure la casa probablement sap algunes d'aquestes coses, clar, és una manera de fer-ho públic, no?, i de democratitzar-ho a tothom, de dir, si voleu saber la història o el que jo m'imagino de la història d'aquesta casa dels Àngels, llegiu el llibre, no?
Sí. El que passa és que la novel·la és molt més que la casa. Són dos projectes que sí que es diuen igual, la casa i la novel·la, però que tenen vides molt diferents, no? O sigui, jo crec que la novel·la té una entitat una entitat pròpia, molt important, i que m'ha permès, doncs, desplegar tot el que jo tenia dins, perquè tenia moltes ganes de fer una novel·la i de trobar-me amb les dificultats que té la complexitat d'una trama, no? I és una novel·la que no és que expliqui les històries que expliquem nosaltres de la casa. És una novel·la que dona sentit a tot el que dona sentit a la casa, per exemple. Ho explico. La història del Grial, nosaltres ens la vam trobar i jo, com la gent visitant la casa, diuen, mira, doncs diuen que el Grial va passar una nit en aquesta casa i ho deixem aquí. Però, clar, hi ha mitja novel·la que és com una novel·la històrica que justifica com és que el Grial, que a més ens hem inspirat en el Sant Grial que hi ha a Lleó, com pot ser que el Sant Grial de Lleó pogués arribar a Castellserà. I això, que sembla una cosa molt absurda, i que de fet ho és perquè és una novel·la, tot és fabulat, però té una lògica històrica molt xula.
Clar,
saps?
Però això vol dir molta documentació, molt d'estudi, per dir coses que, com a mínim, el que estàs creant tingui un sentit, no?
Sí.
Tu no pots dir el Sant Grial va estar a Blanes a sota d'un pont, no?
Sí, perquè
això no, històricament no és així.
Vull dir que correcte,
hi ha una feina ingent aquí darrere.
Sí, i que fins i tot si la gent buscant per internet o Google dades que s'expliquen, és que existeixen i han passat. Llavors, clar, jo he aprofitat coses que han passat de veritat per poder explicar aquesta història. I això és una mica com un joc de mans. M'ha divertit que el lector no sàpiga si el que se li està explicant és veritat o és mentida, perquè tot i que jo aviso de que tot és mentida, és mentida també. Hi ha moltes coses que són veritat.
Però anava a dir, hi ha fets, coses que sí que són veritat.
Això del
Sant Grial, que és el que us veu trobar, i hi ha altres petites històries que també us veu trobar en aquesta casa que surten en el llibre.
Sí.
Com per exemple, que puguis explicar, eh?
Clar, a veure... Sí, hi ha com una digressió que parla de quan van penjar Francina Redorta, que és la bruixa de Menàrguens.
Això està dedicat... Hi ha una de les dedicatòries que és amb ella.
Sí.
Qui era aquesta Francina?
Era una dona que vivia a Menàrguens, es va quedar vídua, i la van penjar per bruixa. Però la van penjar a Castellserà. I a més, això sempre m'ha cridat molt l'atenció. Com pot ser que una dona de Menàrguens, que està a uns 40 quilòmetres de Castellserà, la jutgin i la pengin a Castellserà. I així és com, amb l'ajuda d'un amic meu, que és historiador, vam arribar a la conclusió que els Tarragona, que eren gent que tenien molts terrenys i moltes cases, la van agafar de minyona. I un consogre dels Tarragona la van denunciar, perquè ella s'amagava a casa dels Tarragona, doncs un consogre la va denunciar perquè aquest home era membre del Tribunal de la Inquisició Laica.
Uau.
I tot això, a veure, hi ha part de documentació i part que no, però crec que llegir-ho està bé perquè posa les coses al seu lloc, saps? És una defensa aquesta dona que, si alguna cosa no era bruixa, i per això m'ha agradat molt doncs dedicar-li la novel·la amb ella.
Però aquestes coses van passar i les dones es van penjar per bruixes. Sí, vull dir que sigui o no sigui veritat, un cas com aquest probablement, un, dos, tres i no sé quants més, sí que van passar a Catalunya, no?
Bueno, i aquesta dona, el judici està tot escrit.
Això està documentat.
Sí, en l'arxiu del monestir de Poblet, són 27 pàgines, on s'explica amb vets i uts com la van jutjar i totes les injustícies que va patir.
Aquesta, l'Albert Duran, que és qui ha fet el guió, s'ha llegit el llibre de dalt a baix, jo de dalt a baix no me l'he llegit.
Li ha agradat?
Li ha agradat. Em diu, és una novel·la de passions. Hi apareix l'amor, el desig, l'enveja, la revenja, la traïció. Tu creus, estàs d'acord amb aquesta...
Sí. Sí.
Frase, sí.
De fet, crec que les passions són el motor de la història. N'hi ha moltes. I crec que qui la llegeixi de seguida agafa partit, saps? I
et poses, posiciones?
Et posiciones molt i sents les injustícies com si te les estiguessin fent a tu i estimes molt els personatges, n'odies molt a d'altres i les passions jo crec que se senten en primera persona al llegir-ho.
Tu has escrit aquest llibre... a raig, per entendre'ns, o abans de començar a escriure sabies on volies anar i t'havies fet un croquis d'aquests personatges aquí, aquesta història? Comences pel present, parles de tu, de l'adquisició de la casa, una mica dels teus inicis, te'n vas a l'any 1145, o sigui, vas davant i endarrere. Això, si no ho tens molt ben estudiat, a vegades escrivint et pots perdre, no? És difícil.
Sí, clar, o sigui, jo he tardat 5 anys a fer-la.
5 anys.
Sí, i no vaig començar a escriure fins que em portava 2. O sigui, això ho he anat veient perquè en els documents que el vas actualitzant i el que em va portar molta feina va ser fer la Bíblia, no?, que se'n diu, fer l'estructura interna de tots els capítols, perquè els capítols van... hi ha dues històries, hi ha l'actual i la que passa al segle XII. Llavors es van intercalant per sempre deixar amb ganes, bueno, això és un recurs que s'utilitza molt, i fer tota aquesta trama, tot aquest entramat d'històries, de personatges, era... Bueno, és el que porta més feina de tot, perquè has d'estar molt centrat. I no podia escriure fins que no tingués això clar. I em vaig fer unes fitxes de colors i anava omplint i totes les informacions que anava buscant les anava col·locant. I fins que no vaig tenir totes les fitxes a punt...
Tot el puzzle, no?
Ara no m'hi poso. I llavors vaig començar des del primer capítol, després vaig escriure
per
el segon...
Per ordre, sí.
Per ordre, perquè necessitava jo com anar vivint, saps?, la història i anar vivint la complicació de l'argument. I a mi em costa molt d'entendre com a vegades graven sèries o pel·lícules i ara graven una escena al final.
Sí.
Jo penso...
Comencen pel final i ja sap tothom com acaba i dius, com pots...
Però per l'actor o l'actriu, ha de ser molt difícil perquè no has viscut l'evolució del personatge. Llavors, jo estic segur que quan ho veuen diuen, ostres, segur que m'hagués agradat gravar-ho per ordre. Però clar, jo entenc que a nivell de producció no es pot, però crec que és molt important i per sort ho he pogut fer.
I tu has fet tot per ordre, una cosa darrere l'altra. A vegades passa, no sé si en una primera novel·la passa, però que tu tens aquestes fitxes que dius i saps on vols anar, però de cop i volta hi ha un personatge que pren més força o que li tens més amor en aquell moment i que el fas més protagonista de segons quines escenes. T'ha passat això? Algú t'ha crescut enmig de la història?
No m'ha passat, no, perquè...
Han sigut obedients, els personatges.
Sí, han sigut molt obedients, però perquè ho tenia tot tan mil·limetrat que tenia poc marge de maniobra. El que sí m'ha passat ha sigut, a mitja escriure, descobrir alguna cosa nova. I això m'ha donat felicitat, però també m'ha tocat els collons, perquè de cop dius, acabes de descobrir una cosa que no pots prescindir d'ella, o sigui, l'has de posar, però això t'obliga a modificar moltíssimes coses.
D'enrere?
Clar, d'anar enrere.
Llavors, i has hagut de retocar, per tant?
Sí, llavors hi ha hagut dies de
baixón,
Sí, de baixón i de recular, però que hi ha vegades que he pensat, és que acabes de perdre 3 mesos. Però bueno, és la feina, és la feina.
Però això vol dir que estaves investigant molt. Vull dir que aquí hi ha molta feina, ja ho hem dit abans, no? Que hi ha molta feina, perquè si un fet que descobreixes et fa variar coses dels capítols anteriors, vol dir que són bàsics, no?
Sí. Però clar, és el que té, jo com que visc en aquest poble, ara et trobes algú que t'explica una cosa, ara un altre t'explica una altra. Jo, per sort, he tingut relació amb la família Tarragona, després de vendre'm la casa, i els he pogut preguntar moltes coses. He tingut relació també amb tota la família de masovers que han cuidat la casa. I clar, quan t'expliquen coses... dius, és que clar, és que això s'ha d'escriure. La gent ho ha de saber. O sigui, se'n podria fer.
Ningú havia fet cap història sobre aquesta casa, ni sobre el que...
No,
eh?
No. No, ni tan sols la gent havien vist la casa per dins. O sigui, és una casa noble, però que la gent del poble tampoc no en gaudien. Simplement sabien que la tenien, però era de la gent, de la família rica, i ningú la podia veure per dins.
I no, després d'haver escrit la Casa dels Àngels, la teva Casa dels Àngels no et fa més respecte que abans? Perquè ara saps coses que abans no sabies.
Sí. Jo aquesta casa, o sigui, per mi és més que una casa o el lloc on visc, que s'ha convertit en un projecte de vida, saps? Perquè és com... no és la novel·la, és el projecte museístic. I ho visc tan intensament que, t'ho juro, s'ha convertit quasi tan important com un espectacle dels meus.
O sigui, clar, màgia, la Casa dels Àngels, el projecte museístic, després que te'n vas amunt i avall amb el Mago Poc fent-li la direcció artística, o sigui, el dia té 24 hores, m'aclari.
Sí, sí,
i que,
sí.
Quantes n'en dorms? O ets un d'aquests personatges i no dorms, i vius en un racó amagat de la Casa dels Àngels, sense dormir?
Sí, sí que dormo. El que passa és que, no sé, sóc bastant obsessiu amb les coses i quan poso la banya ja no la trec.
La gent, per què hauria de llegir La Casa dels Àngels? Perquè en aquest país les històries o les novel·les històriques amb passió i amb fets que no sabem si han passat o no, enganxen bastant.
Sí, jo crec que primera és una novel·la històrica, no tota, o sigui, diríem que la meitat.
La meitat, sí.
Sí, l'altra meitat és tot el que passa a l'actualitat amb la casa. Hi ha una comparativa entre el que passava al principi i el que passa ara. També s'ha de llegir perquè això forma part de la nostra història, d'una història catalana i una història de les Terres de Lleida, que és la província oblidada. I a més, l'he escrit amb... A mi m'agraden molt les que passin moltes coses, saps? Llavors, jo l'he escrit de manera que la gent es quedi molt enganxada i que quan comencen tinguin ganes d'acabar-la. I crec que per això els agradarà.
Després hi ha un altre personatge que surt a la novel·la, que és Pau Casals, que s'assegura que va passar alguns dies a la casa.
Sí.
Això, veritat, llegenda, algú s'ho va inventar perquè quedava bé o algú el va veure realment?
Això és veritat i és una cosa que jo descobreixo per accident, perquè un senyor del poble em diu... Un dia surto de casa i em trobo un senyor assegut allà en el banc de pedra i em diu, aquí jo vaig conèixer el Pau Casals. I clar, se'm queda una cara.
I tu, perdoni?
Què vol dir això? Sí, el meu pare em va dir, saps qui és aquest senyor? Aquest senyor és el músic més important del món. I clar, jo vaig pensar, aquest home s'ho inventa o està gran, però ho vaig preguntar a la Carme Tarragona i em va dir que sí, que era amic del seu avi i que
amb ella,
sí, que havia estat a la casa. A partir d'aquí, clar, tots els detalls de com van aquella visita...
Te'ls inventes, no? Sí, sí.
Però el fet, jo crec que és veritat.
En el recorregut per la casa també hi trobem objectes relacionats amb ell?
Sí, sí. Hi ha una cadira, perquè la senyora Tarragona deia que el seu avi s'havia assegut en aquella cadira, al Pau Casals. Llavors, aquella cadira doncs, té un lloc especial. I llavors jo el que he fet ha sigut en subhastes, comprar objectes de Pau Casals, bueno, una pipa i una carta escrita per ell i l'hem està exposada, però no estaven a la casa aquests objectes.
Clar, però tu els has posat
sí, els
i ara
posat.
Si anem a veure La Casa dels Àngels física,
sí.
Ens trobarem això,
sí.
A part d'altres coses que
sí,
tens,
sí, sí.
Perquè ara tindrem una part de Pau Casals, una altra part de Michael Jackson, no?
Sí, sí.
Aquesta no surt a la novel·la.
No, la part de Michael Jackson
no té
res a veure.
No tenia res
no,
a veure
no, no,
amb
no.
La novel·la històrica,
però si
no?
Però venen a la casa elaborant, evidentment.
I la gent creus que comença a conèixer la casa com a tal i, per tant, des que l'heu oberta, des de que l'ensenyeu, que feu aquests passejos, la gent n'és conscient d'aquest bagatge cultural que hi havia i que ningú coneixia, no?
Home, jo crec que mica en mica la gent ho va coneixent. Ho noto perquè quan parlen amb mi, ai, sí, és veritat, aquella casa. Mira, va venir el foraster. Això va ser un boom.
Clar.
O sigui, això va ser un boom.
Clar.
Perquè se'n va enterar tothom.
Sí.
I ara ja farà 4 anys que hem obert i han passat més de 20.000 persones. Mica en mica, però nosaltres estem
molt
contents.
Home, Déu-n'hi-do,
Sí, sí, clar, més tenint en compte que és una... Les visites són una cada hora i entren en grups de 6. Llavors, no és una cosa... No és com un espectacle que t'entren 1.000 persones de cop. Per tant, estem molt contents de tota la gent que ve.
I la màgia a tot això? Perquè en aquesta novel·la n'hi ha... Jo crec que hi ha força màgia, també, no?
Sí.
On queda ara la màgia? Amb tanta casa i amb tant de llibre i amb tanta cosa, on ha quedat?
Jo continuo fent els meus espectacles. Ara estem de gira amb l'espectacle Estrafalari. Hem fet temporada a Madrid, que hem estat 3 mesos, i ara ja estem preparant l'espectacle nou, que estrenarem l'any que ve aquí a Barcelona, que fa 6 anys que no fem temporada a Barcelona.
Jo anava a dir, fa una miqueta, no sabia, 6 anys,
sí,
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, fa molts
anys. Potser ja tocaria, no?
Sí, sí, i ara farem un espectacle de gran format al Teatre Victòria, que s'estrenarà, si Déu vol, al març del 27.
Març del 2027, nou espectacle del McClary a Barcelona.
Ja t'avisaré.
Home! Jo a la Casa dels Àngels encara no hi he anat, el llibre el tinc aquí per acabar-me'l, i a l'espectacle segur que vindré, i un dia a la casa, però a mi jo crec que em faran bastanta por.
No, no fa por. No, perquè no fem ensurts a ningú.
No, ja, però... tu dius la primera vegada que el McClary va trepitjar el casalot de Castellserà, va pensar que aquella podria haver estat la residència del comte Dràcula.
Sí, sí.
Doncs a mi, d'entrada, el comte Dràcula, molta gràcia no em fa, diguéssim.
Sí, sí, perquè té pinta, però juguem amb això. Però, clar, és una barreja entre museu, entre túnel del terror i entre escape room. El que passa que no és un escape room perquè no t'has d'escapar, no és un museu perquè no és avorrit.
I perquè ningú surt a fer-te res,
no? I no és túnel perquè ningú t'espanta. No hi ha actors fent ensurts.
El McClary, filòleg, que ja ha fet la seva primera novel·la. D'entrada, ara ens llegirem La Casa dels Àngels, després ja vindrem el 2027 a veure el nou espectacle. McClary, moltíssimes gràcies i molta sort amb aquest fill nou que tens.
Moltes
de
gràcies.
Editors.
Moltes gràcies. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way.
Onze minuts i arribarem a la una de la matinada, aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ens truca en Joan, des de Besalú. Joan, bona nit.
Bona nit.
Què tal, Joan?
Molt bé.
Tu diràs.
Mira, volia fer una queixa, perquè fan uns esquetxos que hi diuen cau un paper a terra i tal i qual, i diu nom brut i Barcelona. Mal educat, nom brut i Barcelona. Jo crec que s'ha brut als altres puestos també. Només volia fer això i prou.
Es fa referència, Joan, a aquesta campanya que fa l'Ajuntament de Barcelona, no? Que suposo que avisa anuncis a la tele o pel carrer, és això?
Exactament, sí.
Clar, entenc el que diu, però clar, és una campanya de l'Ajuntament de Barcelona, no és una campanya de Catalunya. Però entenc el que diu, entenc el que diu, que clar, només parlen de Barcelona i quan als altres llocs també estan bruts, no?
Jo no el trobo pas correcte, però clar, si ho paguen ells ja callo. Jo pensava que era un anunci de tot.
No, és de l'Ajuntament de Barcelona, perquè aquí a Barcelona està ple de cartells també pel carrer, d'això.
Sí, no, perdoneu que hi està, però no ho veig correcte. Jo,
ja, perquè tot Catalunya està brut, no? Clar. Sí. Ja l'entenc, Joan, però...
Gràcies, doncs.
De res, a vostè per trucar. Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
La Constança des de Terrassa, bona nit.
Hola, bona nit. Que vaig trucar demanant, vull donar les gràcies, que diu que el mateix dia em van trucar per l'Hospital de Sant Pau.
Sí.
I que jo tinc bons records, però no ho vaig poder sentir. L'Aina diu que demà ho repeteix i ho sentiré.
Sí, demà fem el resum. Sí, que ho sentiràs. Sí.
Moltes gràcies a la senyora.
Ah, molt bé.
I ara voldria preguntar, per fer un abono amb una planta, amb una planteta que està mig escarrencida, un abono de casolà.
Uh-huh.
Quin me recomanen?
Però de quina planta estàs parlant? Ho dic perquè potser la gent pot encertar millor.
Una, com es diu? Les de Nadal, una...
Ponsètia.
Una ponsètia.
Una ponsètia.
I ara, doncs, sí que té veu, ha nascut tres branques i té fulles, sí, uh-huh. Sí, però la vull més ressorgir.
Ja.
Que ressorgeixi més, saps? Uh-huh. I a veure quina bono...
Una ja, cosa casolana perquè pugui...
I després la canviaré també de test.
Uh-huh.
I llavors quina bono li puc fer així casolà.
D'acord, perfecte. Bueno, doncs a veure què ens diuen, Constança.
Moltes gràcies.
A tu per trucar. Adéu-siau. Bona nit. En Xavier, que ens truca des de Salt. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal?
Era per contestar la pregunta d'un oient que ha preguntat sobre una sèrie de dibuixos animats, que era antiga.
Ah, no sé si que ho has endevinat per la cançó. Sí. Ara la tenia a punt tornar a posar... Sí?
Sí. Jo me'n recordo de la cançó, me'n recordava... El que no me'n recordava la sèrie, l'he tingut que estar buscant ara i ja l'he trobada. No me'n recordava el títol de la sèrie.
Sí.
I... Sí, concretament es diu Los Osos Montañeses.
Los Osos Montañeses.
Sí, que era un que deia apà, era així com una família com de com d'ossos, de,
sí.
Era com de d'Estats Units, així del sur, no?
Sí, com llatins, diguéssim, parlaven així com un castellà...
No, més aviat parlàvem com allà, com als Estats Units del Sur, no?
Ah, d'acord.
D'allò de l'Estats Units profund, no?
Sí.
Jo, bueno, i me'n recordo, o sigui, ara ho he vist i dic, ostres, sí, era aquesta sèrie.
Espera que...
I la cançó era molt... Era bona i me'n recordava tota la vida, vull dir, no és que els seguís gaire aquests dibuixos, però la cançó era molt llamativa, que ella feia de... Ho, 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 nene, no mato, nomination... Feia alguna cosa així. Ho, 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 nané, nané, nané,
mira, nané, tornem a posar el tall de veu que ens ha enviat el Josep, a veure si l'acabes de reconèixer més. Tornem a posar-lo.
Sí,
a veure, espera un moment. Vera?
Oh, oh, elep, oh, papà, nen, nani, nen, no. No, no, elep, oh, papà, nen, bari, ba. Oh, oh, sí, sí.
És aquesta, eh?
No la canta ben bé com és,
no.
Però...
Em fa la seva versió. Per tant, sí, és una...
Feia així.
Són uns dibuixos que es deien Los Osos Montañeses i, clar, de quin any estem parlant, te recordes?
Jo diria que dels 70 o... Fins als 60 o dels 70.
Per tant, això era només Televisió Espanyola i punt, eh?
Sí.
Molt bé. Doncs mira, que poc em pensava que avui ho resoldríem, això. O sigui, que perfecte.
Mira, anava en el cotxe, ho sentia i dic, ostres, aquella sèrie, però no me'n recordava el títol. I heu estat buscant ara,
sí.
I he buscat, no? Dibujos de Anna Barbera, perquè em penso que era de l'Anna Barbera.
Sí.
Que, bueno, que anava d'uns... Jo pensava que eren gossos, però eren ossos.
Eren ossos.
Los ossos montañeses.
Los ossos montañeses, sí, sí, sí. Doncs mira, en Josep ja té aclarida que la gent li diu que se l'inventa ell i li diu no, que li canten al seu net i diu que no, que jo no m'ho invento, això. Doncs tenia tota la raó, pobre Josep. Ara ja tindrà, la resposta, Xavier. Escolta'm, doncs moltes gràcies per recordar-ho, per anar-ho a buscar i per trucar per fer la resposta. Moltes gràcies, Xavier. Que vagi molt bé.
Adéu,
bona nit. Adéu-siau, bona nit. Veus, jo que anava a dir, la tornem a posar, aquesta cançó, perquè jo crec que ningú sabrà de què va. Patapam, el mateix dia que rebem el missatge i que posem el tall de veu amb aquesta versió d'en Josep, doncs truca en Xavier des de Salt per dir que són Los Osos Montañeses, cap als anys 70, una sèrie de dibuixos animats que, evidentment, aquella època doncs, era Televisió Espanyola, que és el que es veia en aquella època, no tenien pas massa més coses. Res, que falten pocs minuts per arribar a la una de la matinada.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Va, 4 minuts només si arribem a la una de la matinada, el 932017474, i el que farem és que us dic ja d'entrada alguna altra pregunta de les que ens han fet i que tenim encara aquí guardadetes, que encara no ha respost ningú a la nit dels ignorants. Si voleu donar-hi una volta, voleu consultar-ho en algun lloc i ens voleu trucar a partir de la segona hora, després del butlletí de notícies, doncs teniu aquesta possibilitat. Per exemple, en Ramon des de Bonastre ens demanava un cotxe de 20 anys pot entrar a Tarragona? Després, ja fa uns dies que en Josep Lluís des del barri d'Horta ens demanava d'on són originàries les rastes. Això encara tampoc no ens ho ha contestat ningú. L'Àngels, des de Lleida, diu com és que els jugadors de golf només porten un guant? Això tampoc no ho hem contestat. Una altra de les preguntes que tenim apuntades, que encara no hem respost i no hem anat a buscar encara cap expert, en Miquel de Sabadell volia saber què és la serotonina i com afecta les emocions. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, ja fa uns dies que ens va dir per què en el moment de fer un badall, ell diu, perdem una mica l'audició. I la Mariló, des del Poble Seca a Barcelona, també ens va dir, ens va preguntar, i això tampoc encara no ha contestat cap oient de la nit dels ignorants, com es calcula la sensació tèrmica? Doncs va, que queden 2 minuts perquè siguin la una de la matinada. El que farem, com sempre, fem a aquesta hora, és fer un petit recés per escoltar atentament les notícies, sabem on som, què ha passat al món aquestes últimes hores, què pot passar les pròximes hores, com es pot llevar la setmana, ja ho sabeu. I després tornem a partir de cap a la 1 i 6 minuts, 1 i 7 minuts, tornarem aquí a la segona hora de la nit dels ignorants. Tenim encara més possibilitat perquè ens truqueu al 932017474 per fer més preguntes o per fer la vostra aportació amb respostes o bé reflexions. També hi ha gent que ens truca per reflexionar o per denunciar coses. És un programa obert a qualsevol, sempre que mantinguem el to, que no faltem el respecte a ningú, ja ho sabeu. Aquí és un programa on escoltem tot tipus de reflexions i es fan tot tipus de preguntes i es responen fins i tot sèries que no sabíem i que no reconeixíem per una música d'un oient. Doncs mira, en Xavier ens ha dit que són Los Osos Montañeses. Això, i avui és el primer dia de la setmana per nosaltres, per tant tenim aquesta secció que li diem Avui Començo. Veiem què ens tapara, a qui coneixerem avui que comença una nova activitat. I ja ho sabeu, comencem setmana i això vol dir que a partir d'avui doncs dedicarem les històries a algun altre nom. A veure què ens porta l'Anna Maria Ricard. Per tant, petita pausa per les notícies i tornem després. Fins ara.